y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida.
Santi Cortells, professor, jo també vull una iglesia aixina, eh?
És que em semblava una cançó molt adequada, perquè esta cançó, en estos desitjos, la canta una persona que és cristiana i que creu, però en uns desitjos de canvi, de tindre una església diferent. I jo volia introduir-ho així perquè de vegades s'utilitza, no? Com que si este tema es trau simplement per atacar gratuïtament. I pense que no és així. Pense que els primers interessats en que hi hagi un canvi en aquest sentit dins de l'Església són els mateixos creients, o haurien de ser-ho, no? Almenys.
Bueno, jo que sí me considero creient i que si vull que tindre aquesta Església, jo sóc la primera que vull que tot això aixca a la llum, jo, personalment.
Fixa't que en esta ràdio, i puc donar testimoni d'això a banda d'este programa, així ha vingut a parlar més d'una víctima d'estos abusos i se li ha donat veu i ha pogut parlar, i també qui pensava d'una altra manera diferent. Vull dir que en aquest sentit no és que no tinga res a veure, és que crec que els primers interessats en lluitar contra el que suposa este tema haurien de ser els responsables de l'Església. Per això pense que a través del que ha representat un informe que es va publicar recentment per el Defensor del Poble, la cúpula de ferro s'ha començat a trencar, no? I en aquest sentit volia fer este programa, no? Perquè crec que... És que sento un soroll ahí.
Sí, tanquem la porta perquè ens centrem exactament en el que estem dient.
Crec que aquesta cúpula de ferro, no, que comentava al principi, s'ha de començar a trencar, perquè jo moltes vegades, com a catòlic que saps que he estat en un seminari, vull dir, puc, ja ho he comentat diverses vegades, per tant no és cap secret, pense que moltes vegades m'he plantejat això, no, perquè és una cosa que has sentit des del principi, vull dir, és que la gent es fa pederasta per com es viu la sexualitat dins de l'Església, o és que els pederastes que ja ho eren troben un lloc idoni en esta institució perquè moltes vegades es posa per davant protegir el nom de la institució de les víctimes d'això, i això porta com a conseqüència l'escàndol? Vull dir, jo és una pregunta que no acabo de tindre encara massa clara. En l'informe que ha fet el Defensor del Poble es posa com a les dues qüestions com a una causa, no? Aleshores, jo la gran pregunta que em faria és: protegim la institució, això com a cristià catòlic, com a bisbe, com a capellà, protegim la institució o protegim les persones? És a dir, jo entenc que un bon cristià, segurament, que no tinc dubte, el 99,99% voldrà una església lliure d'este problema, no? D'esta xacra, no? Jo, una de les coses que no puc contar, coses molt personals, evidentment, encara que les conegui, algunes personalment les explicades, però sí que em crida l'atenció, no? Perquè de vegades pensem que tot és blanc, negre, les flors hi són en primavera, vull dir, i jo ahir ho disse, la pitjor discussió que he tingut sobre l'existència de Déu ha sigut en una persona que avui en dia és capellà. I va ser en el seminari. Ahir ho disse. Vull dir que de vegades és que no hauríem de tindre por de denunciar això, no hauríem de tapar, perquè no estem fent bé. Bé, feta aquesta reflexió editorial, el que vaig a fer és vaig a repassar alguns dels escàndols més importants de pederàstia que han portat a que s'obri la caixa i que es comença a donar-se llum, i sobretot una cosa molt important per a les víctimes en les quals he parlat moltíssimes, és el que s'anomena la reparació. Perquè moltes vegades he vist jo en algun reportatge sobre això com que els bisbes, o alguns bisbes, no tots, alguns pensen, és que aquestes persones només volen diners, no? I de moltes persones he sentit, no, jo no vull ni un duro. Jo vull que se reconega això i que se li posi solució. Bé, anem a començar per un cas que és el diguem-ne, el que obri això d'alguna manera a nivell mediàtic, comunicatiu, que és el de l'Església de Boston, no? Aleshores, això és un cas que va passar als Estats Units i pel que es va poder investigar, l'arquebisbat de Boston era molt conscient dels abusos i en contra de castigar els capellans involucrats, és simplement el que feia traslladar els capellans d'una parròquia a l'altra, que això és un mètode molt habitual que es veu en els bisbes. Qui publica aquest escàndol? Va ser el periòdic Boston Globe, que publica en el 2002 una recerca, una investigació, que va dur a una crisi brutal a l'Església Catòlica d'aquell temps. I va revelar que molts capellans participaven sistemàticament en violacions de xiquets. Quan dic sistemàticament, és a dir, que ho coneixien, que ho tapaven i que ho continuaven exercint i que l'única solució que posaven era traslladar-los, no? Boston, per cert, per a qui no ho sàpiga, és molt catòlica i aleshores hi ha moltíssimes parròquies i és molt fàcil anar canviant els capellans de lloc perquè no saps on han anat a parar, no? Van fer una pel·lícula que vos convida que, si podeu veure-la, és interessant, es diu Spotlight, que va guanyar un Oscar a la millor pel·lícula el 2015 i parla d'aquest escàndol, no? Concretament. El treball que va fer este diari va guanyar un Pulitzer també, a banda de l'Oscar que he dit, i el Washington Globe, que estava en aquell moment sota la direcció de Martin Baron, que és ara el director de Washington Post. Es va fer un informe judicial, és a dir, això es va portar a la justícia, que tenia 1.356 pàgines, que la Cort Suprema de Pennsilvània va difondre i va identificar, en aquest cas, el cas del bisbe de Boston, a més de 1.000 víctimes infantils, més de 1.000 xiquets que havien sigut violats per més de 300 sacerdots només a la diòcesi de Boston. Per tant, l'informe conclou que hi havia un plan sistemàtic per part de l'Església Catòlica per encobrir aquests crims al llarg de 70 anys. Bé, va haver un gran escàndol, va haver un gran jurat que va anar a replegant casos de víctimes, tot això ho podeu consultar, casos que ocupaven entre 50, 60, 70 anys. Una altra idea de la magnitud dels abusos que van cometre són els acords extrajudicials, és a dir, l'Església deia anem a pagar-los per lo que els hem fet estos diners, no? Però clar, els acords extrajudicials que són? Jo te pago això i tanquem el cas. Van poder investigar una part, perquè en això l'Església no és del tot transparent, bàsicament les víctimes, no en el bisbat, i els acords extrajudicials arribaven a 3.200 milions de dòlars. Els supervivents documentats, els que documenten segons el mateix bisbat, en la seva pàgina bishopaccountability.org, diuen, reconeixen que només arribarien a un terç dels que realment van ser víctimes, és a dir, que això realment és només la punta de l'iceberg. Bé, el cas de Boston és paradigmàtic perquè és un dels primers que es fan molt mediàtic, a nivell comunicatiu doncs es destapa. Aquesta és una de les grans preguntes, perquè en l'Església sembla com que hem de callar sempre, el silenci, perquè, clar, està molt relacionada en coses molt personals, les nostres tradicions, fins i tot el nostre folklore, i l'Església continua tenint molt de poder, però jo crec que això és una cosa que ha d'eixir a la llum, perquè si no, jo de veritat, de vegades ho penso, què faig davant d'una pancarta contra la violència contra les dones i després m'amague quan veig este cas? Sí. I dic, no, que com està l'Església pel mig no vull saber res. Pues escolta, és una valentia molt qüestionable, no? Aleshores crec que tot això també s'ha de condemnar. El següent cas, que també vull tractar perquè està molt a prop nostre, és el cas francès, i la pederàstia a l'Església Catòlica, segons el que seria l'equivalent al defensor del poble d'allí, estaria entre 200 i 330.000 víctimes, segons les dades. Hi ha doncs diversos articles que tracta el periodista Jurani Arciniegas al respecte del cas francès, en el que Jurani explica que es va fer una indagació en la que va participar una comissió establerta per els mateixos bisbes catòlics de França a finals del 2018, és a dir, això ja fa 4 dies, d'acord? Segons esta mateixa comissió, es reconeix, encara que, com hem dit, podrien ser molts més, que 216.000 xiquets van ser violats per capellans i ocultats per bisbes en el país des de la dècada del 50 fins al 2000. És a dir, el que ja després del 2000 ja no ho inclou, aquest estudi, no? I com he dit, el nombre podria pujar a 330.000 si se té en compte els abusos que han fet els laics, perquè, clar, el que té en compte aquest estudi és no només les violacions per part de capellans, sinó també per part de laics en l'àmbit religiós, en l'àmbit de l'Església. Aleshores, jo he agafat la calculadora perquè, clar, França és molt gran, però volia saber, i les dades són molt esfereïdores, que ara estic una miqueta més serè, però quan estava preparant el programa me donaven ganes de plorar, però de veritat, perquè això representa que en l'àmbit de l'Església francesa es violaven 20 xiquets al dia. Vull dir, la dada fa por per el tema de si és sistemàtic o anecdòtic. O sigui, 20 xiquets en l'Església francesa o en l'àmbit de l'Església francesa es violaven cada dia. Segons l'informe francès, diu, i a més és una conclusió que he vist també en l'informe del defensor del poble espanyol, que diu, l'Església Catòlica és, després del cercle de familiars i amics, després, l'entorn que té la major prevalència de violència sexual. I això ho assevera el document de conclusions, que té més de 2.500 pàgines, de, respecte del cas francès. I diu este informe, segons esta investigació, durant dècades la institució religiosa no només va amagar, sinó que va permetre que estos crims abominables continuaren passant. En alguns casos, fins i tot, va mantindre les víctimes en contacte amb els seus depredadors, tot i que tenia coneixement del que estava passant. Tot per protegir l'Església d'un escàndol. Així ho recrimina la Comissió d'Investigadors, en les quals participava la mateixa Església, per cert. Vull dir que no estic dient una cosa d'una institució anticlerical, que només, vull dir, la mateixa Església, més a França, és curiós, que això també ho diu l'informe, ha sigut més partícip, ha col·laborat més que el cas de l'Església espanyola. És una cosa brutal el que tenim així. Bé, van identificar, amb noms i cognoms, al voltant de 2.700 persones abusades. Els agressors eren uns 3.000 identificats i 2/3 d'estos 3.000, per les dades que he dit abans, eren retors, capellans, que van treballar a l'Església els últims 70 anys. Aleshores, François Debois, que és una de les víctimes de les agressions per part de l'Església, quan eren xiquets, fundador de l'Associació de les Víctimes, Le Parole Libre, diu, literalment vaig a dir, vostès són una vergonya per a la humanitat. En este infern ha hagut abominables crims en massa, però ha hagut coses encara pitjors. Traïció a la confiança, traïció a la moral i traïció als xiquets. Tot i el gran nombre de víctimes revelat, Debois va assegurar que és mínim, ja que apunta que la majoria de les víctimes mai confien en dir ni parlar a ningú, ni a la comissió ni a la seva mateixa família. Això ho puc constatar en algun cas que he conegut, que quan estava ja pràcticament en el llit morint-se, pom, amolla a la seva família, el seu cas em posa la cara de gallina, perquè és que els he conegut i m'han contat casos així, que quan estaven a punt de morir-se, mira, a mi em va passar això, filla i tal. Bueno. Bé, l'Església de França, com va reaccionar? Va demanar perdó, va urgir a reformes, i el president de la Conferència Episcopal Francesa, Eric de Molins, Beaufort, el meu francès no és molt bo, Eric de Molins, va demanar perdó a totes les persones que han patit durant dècades les conseqüències dels abusos. I diu literalment, desitge en este dia demanar perdó, perdó a cadascú de vosaltres. És a dir, referint-se a les víctimes. Entre les troballes que van fer, fan esta recerca, n'hi havia un escàndol molt, que el podeu buscar, molt significatiu, que és el d'un capellà que es deia mossèn Bernard Preinat, que va reconèixer, ell va reconèixer que havia violat a més de 75 xiquets durant diverses dècades, i l'única condemna que se li va fer va ser a 5 anys de presó. És veritat el que he pogut llegir d'alguns experts, que això és una cosa que ha anat disminuint per sort, però hem de tindre en compte que el pes, el clericalisme social, és a dir, entre cometes, el respecte que hi ha hagut per no tocar res de l'Església a la societat, també ha anat disminuint. A veure, un moment en el que ningú s'atrevia a criticar ni a vindre així a una ràdio i a parlar d'això obertament. Això era impensable. Que ho dic perquè parlar d'això obertament facilita precisament que hi hagi menys víctimes. Vull dir, poder parlar d'això, poder tractar-lo de manera, entre cometes, normal, una cosa que no és normal, i no tindré cap por, perquè la mateixa Església ho reconeix, això fa que, amb el temps, el que he dit, perquè si no, un pederasta pot pensar, este és el lloc ideal per a apuntar-me, no? Perquè clar, si després agafa el bisbe que siga i simplement en trasllada, i com soc retor, simplement en creuen o amaguen en el, com se diu, en el sacrament de la confessió i ja està, doncs què passa? Doncs que és un lloc ideal on anar, i això no es pot permetre, penso jo, des de la meva humil opinió.
No es pot permetre i no es deu permetre.
Un altre cas, el tercer que t'he posat, i realment fa fàstic, agonia, perquè quan el vaig llegir investigant, és un cas que d'un capellà d'Estats Units que va abusar de 200 xiquets sords per evitar un escàndol. Si no recordem malament, això està dins del Batilix famós, que diuen que va ser una de les causes que el papa Benet XVI, dimitira. Diu, els funcionaris del Vaticà, incloent l'encara futur Benet XVI, és a dir, això està escrit abans que Benet XVI fora papa, no van apartar del sacerdoci un capellà que va abusar del voltant de 200 xiquets sords, malgrat que molts bisbes d'Amèrica en moltes ocasions els van advertir de que no actuar sobre això podria avergonyir l'Església. Això va ser un gran escàndol als Estats Units, perquè se veu que el procediment era que si eres identificat com un capellà pederasta t'enviaven així, en xiquets sords.
Uf.
I muts, clar, perquè podeu deduir el per què, no? No podem parlar, doncs pues mira, ahí queda tot. Això. La correspondència interna entre els bisbes de Wisconsin, que enviaven directament al cardenal Joseph Ratzinger, futur papa, mostra que mentre els funcionaris de l'Església es barallaven sobre si el sacerdot havia de ser despatxat, la prioritat més gran de Ratzinger,
sí,
era protegir a l'Església de l'escàndol. Quants casos? El cas de Wisconsin se centra sobretot en el sacerdot, el mossèn Lawrence Murphy, que treballava en esta famosa escola de xiquets des de l'any 1950 fins al 1974. La que era en aquell moment la Congregació per a la Doctrina de la Fe, dirigida pel cardenal Ratzinger, encara és l'oficina que decidís si els sacerdots acusats d'això han de ser expulsats o no, o suspesos a divinis, com diuen ahir. El cardenal Bertone, relacionat en el, vull dir, màxima autoritat d'este capellà, va detindre el procés del pare Murphy i va escriure personalment al cardenal Ratzinger afirmant que no devia de ser dut a juí perquè ja s'havia penedit i estava malament de salut i que el cas estava fora del propi estatut de l'Església. És a dir, que ja s'apanyarien el poder judicial. I el pare Murphy escrivia: simplement vull viure el temps que em queda en la dignitat del meu sacerdoci. I li escriu a Ratzinger, li demana que tinga bé este assumpte. I este assumpte va quedar En res, com bé sabeu.
Volia morir sent pau?
Volia morir en pau, però probablement les seues víctimes no tenien tanta pau.
Però jo... podia morir en pau un ser humà d'aquestes característiques, en fi.
Jo penso que no. Jo algunes de les víctimes en les que ho he pogut llegir o he pogut parlar, doncs es van quedar ja destrossades de per vida, i al final llegiré l'informe, que n'hi ha alguns casos, alguns testimonis que ells directament parlen, que és el més esfereïdor. La reflexió que vull dur a partir d'aquests casos és que, clar, perquè sempre està la història de que si és una cosa anecdòtica, no és una cosa anecdòtica, per desgràcia. És una cosa que es fonamenta en la confiança, com passa en l'àmbit familiar, doncs en l'Església, aquí més confiança has de tindre que a un mitjancer entre tu i Déu.
Clar, l'únic que ocorris, no se l'ho imposto on hi ha aquest tipus de barbaritats. El que passa és que això ho fa un docent i se li denuncia. Ho fa un empresari, una persona que està en qualsevol, vinculada en qualsevol altre sector de la població o gremi de la població. Però el problema és que ahir... com que això no és un treball, és a dir, que si consagra Déu, el que posa el ser humà per davant de tot, com pot fer mal?
És a dir, clar, d'una institució que ens ensenya, clar, a estimar el proïsme...
Clar, és que no és un treball, és a dir, un sacerdot no està justificant ni siquiera un cas.
Clar, i el tema també és que quan és tan massiu... Perquè si és anecdòtic, doncs és anecdòtic. Vull dir, és una cosa que està en la societat també, evidentment,
sí, però,
i per tant pot passar també en l'àmbit religiós.
Encara que fora mig cas, és dir, és que això no és un gremi de treballadors, no. Això és algú que consagra la seva vida en bé dels demés.
Però jo vull posar l'accent en la relació entre l'ocultació dels fets i el poder, perquè jo crec que ahí està la clau. I ara passaré al següent cas, que és molt significatiu, que és el cas d'abús sexual de Marcial Maciel, que va ser el fundador dels Legionaris de Crist.
Ah.
Jo quan estava al seminari els coneixia, els Legionaris de Crist, i te puc dir que fins i tot els admirava, perquè eren molt, com diria jo, eren molt autèntics, vull dir, veies que tenien molta passió pel que estaven fent. Que els Legionaris de Crist tenen la seva seu a Mèxic, i el seu director general des de l'any 41 fins al 2005 va ser Marcial Maciel. Des de la dècada del 1970, este capellà catòlic mexicà hauria abusat sexualment d'almenys 60 menors, i el més fort de tot, va tindre 6 fills entre les dones. 6 fills entre
el fundador.
Una institució que se caracteritza precisament per estar més pròxima al conservadorisme, i per tant, vull dir, com bé sabeu, l'altra ala de l'Església, la més progressista, sempre ha defensat o ha estat més pròxima, doncs, a que els capellans es puguen casar i que puguen tindre una vida, i clar, crida més l'atenció, no?, encara. L'escriuen com un líder carismàtic i el major recaudador de fondos de l'Església romana catòlica moderna. Va aconseguir reclutar seminaristes en un moment que la disminució de les vocacions sacerdotals era significativa. 9 homes, perquè això també l'informe ho marca, que mentre en la resta de la societat, per exemple en l'àmbit familiar, l'abús de menors està repartit equitativament entre homes i dones, més o menys, i de fet hi ha més abusos a dones que homes, en el cas clerical és a 3/4 abusos contra els homes. És a dir, que les víctimes en aquest cas són majoritàriament homes. Pues, bé, 9 homes van presentar càrrecs formals, és a dir, el van denunciar en els tribunals, contra Maciel, i el van denunciar davant del Vaticà, en el 1998. Què van fer les autoritats de l'Església en aquell moment, que el comandament estava Joan Pau II, com bé recordareu? Doncs la crítica que es fa és que sí que van reaccionar, però en una lentitud extrema. I clar, això va haver gent que va pensar que era perquè Maciel, doncs, era molt proper a Joan Pau II, i a més arreplegava i donava diners. Que és una de les acusacions, eh? Jo no la vaig a subratllar, sinó és una de les acusacions que he sentit. Fixeu-vos, Les primeres denúncies contra Maciel arriben en la dècada dels anys 50, quan la mateixa església l'investiga en diverses ocasions per el seu comportament. I, de fet, en l'any 1956 el Vaticà el destituís com a superior i investiga unes denúncies d'abús de drogues. És a dir, que ja en els anys 50 ja n'hi havia alguna cosa. El que passa és que es va deixar ahir. Però no és fins a març de 2010, fa quatre dies, que els mateixos legionaris, la mateixa institució que hi va fundar, en un comunicat van reconèixer que Maciel havia comès, cita literalment, accions reprobables, incloent l'abús sexual. El comunicat afirmava que, cita literalment, donada la gravetat de les seues faltes, no podem prendre la seva persona com a model de vida cristiana ni sacerdotal. Però fins al dia els mateixos legionaris havien estat negant que les acusacions contra este capellà foren reals.
Que es feia ben produït.
Fins que Maciel va ser retirat forçosament, per este cas sí que per Benetxetxe, s'ha de dir, en l'any 2006. El Vaticà va denunciar les accions de Maciel i va dir que la legió necessitava una reforma i se va designar un delegat papal per a revisar l'organització i el seu govern. Fa dos dies, l'any 2019, els legionaris de Crist van publicar un informe sobre els abusos que havia comès Maciel i altres sacerdots. En la dècada dels 70 n'hi havia també, va haver també denúncies contra Maciel, en el 98, com he dit, els nou homes que el van denunciar davant del Vaticà. El 2004 els denunciants van ser informats per carta de la doctrina de la fe que s'havia decidit reobrir el cas. I va ser poc després quan Maciel va dimitir i el va substituir el pare Álvaro Corcuera.
I quan Maciel dimitís, clar, com pots dimitir, no? De la fe, és a dir, què fan en ell? El retiren? Què fan?
Sí, normalment el que fan, en els casos així molt extrems, és doncs se retira a un monestir i a viure a penitència. Això és la concepció religiosa de l'Església, a penitència, a fer pregària, a resar, però bueno, a banda de la penitència està la justícia, eh? Vull dir que és on haurien d'acabar estos delinqüents, perquè és que no...
Que és que han fet un delit.
Efectivament. Una altra cosa, bueno, pitjor delicte, i això és el que diu l'informe, que si em dona, espero que em dona temps, i et dirà al final, el pitjor delicte és contra la consciència i contra la bona fe de les persones que creuen en això. Juliol de 2019, l'advocat José Bonilla va ser designat per a representar a tres d'un total possible de sis fills de Maciel en una demanda civil per a recuperar el patrimoni del capellà. L'advocat va afirmar que Maciel era propietari de moltes possessions a Mèxic i en tot el nom i tot el món al seu nom. Per tant, els fills eren els hereus, no? Claro, si eres cèlib, no, però en este cas... els mitjans havien informat d'una entrevista en una dona que va tindre un fill en Maciel, feia més de 20 anys, i vivia en un pis de luxe en Madrid que li havia comprat el mateix Maciel. Norma Gilda Baño, ese dia, i va dir que quan ella era menor d'edat va ser violada per Maciel i va quedar embarassada d'ell. Va donar a llum i va criar una filla. Vaig estalviar-me algunes coses més que he llegit perquè són horribles, eh? I ho deixo a cadascú que vulgui investigar sobre el tema. Bé, vaig a la investigació del Defensor del Poble, perquè ja ens està acabant el temps. L'històric informe sobre els abusos en el clergat va ser molt dur en la institució. Es va iniciar, com bé se sabrà, en una publicació del diari El País, que després va portar a este informe del Defensor del Poble, i es basa en una enquesta a més de 8.000 persones que xifra, això és esfereïdor, és a dir, el cas espanyol és pitjor que el francès. I reconeix este cas del Defensor del Poble que una com a 13 persones de l'estat espanyol, és a dir, més d'una de cada 100 persones, han sigut violades per algú de l'àmbit religiós. La meitat d'elles directament per capellans. Això és el que diu este informe, el que conclou. I comença este informe i diu: Espanya passa avui passa avui de ser una excepció mundial entre els països catòlics, sense casos de pederàstia a l'Església reconeguts oficialment. Passa a ser el país en el còmput de víctimes més alt del món. Un 1,13% de la població adulta actual ha patit abusos en l'àmbit religiós, segons l'enquesta a gran escala que ha realitzat el defensor del poble, Àngel Gabilondo, que es basava en el informe previ del país, o la investigació prèvia. És a dir, havíem dit 20 xiquets al dia en França, doncs això es queda curt. En el cas espanyol es queda curt. L'Església fins fa 2 anys afirmava que coneixia 0 o molt poques denúncies, en paraules del portaveu en aquell moment dels bisbes, mossèn Luis Argüello. I ha sigut l'impacte de la investigació del país el que ha fet l'any passat que el Congrés dels Diputats el 2022 diga que vol saber la veritat del que ha passat, i que fa unes setmanes en la investidura el mateix Pedro Sánchez diga que reformarà el Codi Penal per a que els delictes de pederàstia no prescriguen mai, etcètera. El Parlament de Catalunya també ha aprovat una resolució al respecte, és a dir, que s'estan movent coses al respecte d'este escàndol. La mateixa Església ha accedit per primera vegada a revelar les dades que estaven en els arxius dels bisbats, encara que, diu l'informe del Defensor del Poble, incomplets i descoordinats. N'hi ha bisbats i ordes que admetissen 1.104 cas, 974 agressors i 1.385 víctimes, unes xifres noves que són les més altes conegudes fins ara. La primera admissió de xifres va ser el 2021, és a dir, que fins aleshores no s'havien més res.
Això
no havia
va ser ahir,
res.
Com? Això ha sigut ahir.
Això ha sigut després ahir. Un 11,7% de les persones entrevistades han estat víctimes d'abús sexual en la infància o l'adolescència en l'àmbit familiar. La prevalència és major entre les dones, un 17% que en homes, un 17% que en homes, un 6%. I en l'àmbit religiós, com havia dit abans, això s'invertís, és a dir, els homes són les primeres víctimes. Jo ahir ho dic perquè alguna cosa rara passa. Aquest estudi té 779 pàgines i el títol de l'informe és Informe sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica i el paper dels poders públics, una resposta necessària. Perquè aquest és l'altre problema. Els poders públics, els polítics, ho tapen, ho defensen, ho amaguen. Diuen que no passa res, que no és veritat. Evidentment, la presumpció d'innocència, totes aquestes coses estan ahí. Però per què en altres casos es posen davant de la pancarta i en este, com toca l'Església, anem a amagar-nos i anem a ser discrets, quan és un cas que ha afectat a molta gent? Jo te puc dir, pues, bàsicament, la meva pèrdua de fe té a veure en això. Vull dir, és que és una cosa que crec que l'Església s'hauria de plantejar, perquè és molt dur. Que una institució en la que has cregut deixes de creure, perquè això no pots aguantar-ho. Aquest escàndol no se pot suportar. I que no és en mala voluntat denunciar-ho. No. Tot el contrari.
És que si aquests casos se denunciaren i se juzgaren, no hi hauria aquesta pèrdua de fe.
El treball no estalvia crítiques a les institucions polítiques, diu literalment, que durant massa temps s'han quedat inactives davant la realitat dels abusos sexuals i no han fet cap esforç per a protegir els menors. Per això considera que l'Estat, com a supervisor, també té responsabilitat en el que ha passat i preveu un fons de l'Estat per a ressarcir a les víctimes, és a dir, als xiquets que han sigut violats. Més coses. Bé, l'estudi per se centra en la pederàstia en tots els àmbits socials, no només l'Església. Va fent percentatges i després, com he dit, de la família, el segon àmbit és l'àmbit religiós, en el que n'hi ha més d'aquests casos, no? El defensor va buscar 3 vies per a demanar dades: les 70 diòcesis espanyoles, les 410 ordres religioses i els números que li havia donat la Conferència Episcopal Espanyola. És curiós que destaca que els que més van participar van ser les ordres religioses, més que els bisbats, i destaca que van haver tres bisbats que van col·laborar una miqueta més, que van ser el de Girona, el de Tarragona i el de Santiago de Compostela. Estos tres bisbats, com que van ser més oberts a donar totes les dades i a col·laborar en el defensor del poble. Diu el defensor del poble, n'hi ha bisbes que semblen haver decidit evitar el tema, que volen passar pàgina, més preocupats per les conseqüències per a la institució que per les que dels abusos han tingut per a les víctimes. I vaig a llegir, per acabar, unes parts dels informes que m'han cridat l'atenció. Muchas de las víctimas reportaron sentir afectado su marco de creencias, algo evidenciado en una reducción o ausencia de su participación en actividades de la institución católica, debilitamiento de la fe, disminución del nivel de confianza en la Iglesia, en sus miembros o en Dios. Testimonio 221. No solo me robaron la infancia, me robaron la fe. No podía creer ya nada de aquello, no podía. Porque para mí, si Dios existía, no era normal que hubiera permitido todo eso. Testimonio 350. Nunca más supe de este cura, no lo vi nunca más. De hecho, yo no quería ir a la iglesia. Desde entonces estoy alejada de la religión. Yo no quiero que a mi hija le pasara algo así. No he bautizado a mi hija porque yo no confío ya en la iglesia. No creo. No sé si decir que no creo en Dios, por culpa de este señor que me truncó la infancia. Un altre exemple que m'ha cridat molt l'atenció diu: cuando las víctimas han sido a su vez miembros de la Iglesia o han tenido una fuerte creencia en la institución y en Dios, han expresado un sentimiento de traición de la confianza, un abuso de conciencia por parte de esa figura de autoridad religiosa, experimentando una profunda crisis de fe y cuestionamiento de sus creencias, refiriendo sentirse abandonadas por la institución y por la espiritualidad que antes les brindaba apoyo y consuelo. Testimonio 107. Mis padres querían tener un hijo religioso. Yo quería ser fraile. Ellos me quitaron la fe. ¿Por qué tuvo que pasarme esto? ¿Por qué hay frailes de este estilo? ¿En qué creen ellos? Empecé a cuestionarme muchas cosas. ¿Y si tengo un momento, acabe?
Sí, sí.
El daño espiritual, estic llegint l'informe, no l'estic traduint al valencià, literal. El daño espiritual también puede constatarse en la expresión de sentimientos de ira hacia Dios, una sensación de las víctimas de haber sido abandonadas o castigadas por él. También surgieron sentimientos de desesperanza, desamparo y pérdida de sentido o propósito de vida. Testimonio 195. Si hubiera un Dios, no podría permitir que esta gente actuara impunemente. Me habían educado en la religión católica y esto me cambió por completo. Testimonio 107. Este hombre me quitó la vocación. Me echó del coro. No me apeteció después volver a cantar, porque siempre que cantaba me aparecía su cara. Un poc d'esperança, si voleu. Noemí Pereda té un grup de recerca a la Universitat de Barcelona en victimologia infantil i ella està treballant les experiències de victimització i polivictimització i també està treballant en els pederastes que volen o poden curar-se o no sé com dir-ho. I és un treball, el de Noemí Pereda, que jo crec que pot donar-nos molta esperança, que pot ser alguns dels responsables de haver amagat això, doncs podrien encomanar-se a aquest estudi per a que comencen a canviar les coses d'una vegada.
Jo crec que el fet d'estar parlant d'aquest tema és perquè les coses comencen a canviar, Santi, que han tardat molt, però jo crec que sí, que comencen a canviar, que el propi seno de la Iglesia estan fent força per això, no sé si els deixaran o no, perquè al final allò de la frase està con la Iglesia hemos topado a moltes voltes ocorrís. Saps que jo he tingut contacte en una persona que ella no ho recordava, o sigui, aquesta persona no recordava el que li havia passat, perquè ho havia borrat del seu cervell. És a dir, va ser tan traumàtic que ho havia borrat del seu cervell. I que en el temps recordava, li van fer recordar, perquè va tindre que acudir sempre al psicòleg, no sabia ben bé què li passava o perquè estava sempre tan deprimit, no? Bé, doncs va tindre una experiència d'aquestes característiques que finalment va eixir a la llum. I que, clar, evidentment, un xiquet és lo més preciós que tenim, no? Una xiqueta, com podem no protegir-la i no estar ben pendent d'això i, des de luego, quan hi ha algun cas, denunciar-lo. No sé de què tindre por. Perquè més val... És que, clar, què és pitjor? Tindre por? Tindre vergonya?
I jo crec que ahí va una miqueta la línia, jo crec, de... Perquè, clar, al final han hagut de reaccionar, no? D'aprovar unes directrius, etc. La línia és investigar, no traslladar, no amagar.
Jo lo de el castig d'enviar-lo a un lloc on estigués xiques eren sords i muts, això ja rebasa,
Rebasa tot.
És a dir, això és la crueltat, damunt de la crueltat, és a dir, i no ho hem de permetre. És més, qui decidís que això se tape?
És que ha sigut una cosa sistemàtica, jo crec que ho he demostrat.
Clar, és a dir, una cosa se tapa hasta que se destapa. Com lo que és un delit, o no se pot fer de més una llei. És a dir, igual ara comença a caure tot amunt i a poc a poc se va evidenciar més les coses.
Sí, però perquè hi ha hagut un canvi social, perquè quan l'Església tenia més poder, tot això no hi havia la llum. Este programa hauria sigut impensable en els anys 70. Tu i jo, què te passa? Vamos, de tancar la ràdio directament, vull dir. I no he dit res, l'únic que he fet és llegir els informes.
Els informes que són públics. I ojo, que n'hi ha gent que pot tindre accés i perquè li té por a llegir-lo. Hi ha persones que tu, per exemple, has obviat coses que dius, és que són tan sangrants que no les puc ni vocalitzar, que té por a llegir que això és real, perquè després com demanes? Si no, si tindria que llegir i anar igual, el que tinga fe a la seva església i fa exactament i viu conforme viu, però des de luego denuncia el que veu.
Jo crec que s'hauria de fer la reflexió, perquè hi ha gent precisament que tot això i la reacció que s'ha tingut des de la institució, perquè jo vull subratllar això. I moltes vegades ho fem, la institució és la que ha reaccionat malament, però evidentment n'hi ha cristians de peu, catòlics de peu que ajuden a l'altre, i capellans també, no? Vull dir, és que això s'ha de deixar clar, que només estan ahí per ajudar a l'altre, per fer bé el que ho necessita, perquè els pobres tinguem de menjar, jo què sé. I això jo ho he viscut també a l'Església, però al mateix temps he viscut això.
Clar,
i no m'ha agradat la reacció. I fins ara jo pense que s'hauria de canviar alguna cosa, però des de dalt fins a baix.
I si no se
canvia... Des de lo més alt, perquè hem parlat de papes i hem parlat des de lo més alt fins a lo més baix, per a que es veja que evidentment continuaran havent casos, perquè, vull dir, delinqüents n'hi haurà sempre i en tots els llocs, però almenys que puguem dir que se posa per davant a les víctimes del bon nom de ningú.
De ningú, sobretot si venen religions que no són d'ací i se té la cura de saber qui són, en el cas teu, per exemple, quan has tingut aquesta responsabilitat com a regidor, que sí que has mirat totes aquestes religions que hi havia o associacions dins del poble per a saber i per a estar pendent, perquè evidentment...
Però no per a controlar ningú, al contrari, vull dir, per a col·laborar i per a que estiguen integrats i no estiguen en un gims i que...
No, i per a que tot estiga a la llum, que no hi hagi res per darrere. Si això és algo que s'és capaç en qualsevol altra religió, perquè no n'està.
Sí, evidentment. Evidentment.
Bon tema pel divendres, no?
Ja fa temps que volíem fer-lo i mai m'atrevia, però vaja.
Fija't...
És un tema que està de la polèmica, sí, a nivell local i que... Va ser molt dur en certs moments anar pel carrer i trobar-me certs comentaris, jo crec que des del desconeixement, i jo necessitava fer-lo, perquè necessitava que la gent, qui fora, qui m'escolte, pues, pensara un poc, no? que a vegades quan se fan certs passos no se fan des de la inòpia, des del no res, o sigui, se fan per un motiu. I quan ho has viscut a prop, i ese motiu com que te toca més.
Hombre.
No? I és molt fàcil dir, per tu, i tu què?
Eixa és. És ben fàcil. Santi Cortells, professor, moltes gràcies per haver estat així.